nosaltres cada dia en emissió conjunta per ràdio i televisió rebem aquí al plató de Cugat.cat els caps de llista de les formacions que vam obtenir representació municipal fa 4 anys. Avui és el torn de la cap de llista de la CUP Procés Constituent, Núria Gibert.
Hola, bon dia.
Abans de començar l'entrevista, on repassarem bàsicament programa electoral, coneixem una mica més el perfil de Núria Gibert i de l'opció política a la que representa.
L'àmbit de la gestió cultural, que és un món que m'apassiona bastant. Fa molts anys que participo de moviments transformadors aquí a Sant Cugat. Penso que això em defineix bastant, perquè també defineix molt el meu fer i la meva vida. I si m'hagués de definir a mi com a persona, jo crec que li preguntaria als meus amics. Però penso que sóc una persona apassionada i bastant pacient i bastant tenaç. Nosaltres pensem que la independència econòmica, sense independència econòmica no hi ha veritablement independència. Som els que pensem que la ruptura amb l'estat espanyol pot ser una oportunitat democràtica inigualable. Som transformadors, en el sentit que pensem que el sistema no se'l pot edulcorar, que se l'ha de transformar d'arrel, i bàsicament som horitzontals i assemblearis. Això també és ideològic, en el sentit que tothom ha de participar en el fer polític, perquè tot és polític i només des de tots els àmbits de la ciutat les transformacions reals es poden portar a terme. Jo vull ser alcaldessa perquè penso que a Sant Cugat li cal una transformació, li cal capgirar aquest model 180 graus. Sí, jo visc al barri de Sant Francesc i és un barri que m'encanta, perquè és barri, és molt barri. Hi ha, la gent fa ús de l'espai públic distintament de l'espai privat, hi ha bastanta solidaritat, hi ha coneixença entre els veïns, és un barri molt cohesionat. Jo penso que sobretot estic amb la gent que m'estimo, és el que dedico el meu temps, i després doncs m'agrada molt llegir, m'agrada molt la música en directe, soc molt amant de la música, m'agrada molt si tinc ocasió de la música en directe. Penso que participo culturalment en tot allò que puc. Hem triat la plaça de Ventura perquè és una plaça que ha vist créixer molt dels projectes dels quals nosaltres hem participat, les festes alternatives, les casotades del Casal. Històricament sempre hi hem fet moltes coses perquè és una plaça molt petita i molt, bueno, molt agradable, i a més està bastant al centre i és bastant centre neuràlgic. Està molt a prop del Temerari, que és un projecte que sortirà en breu. A més, hi ha l'Ateneu, hi ha el Club Muntanyenc. És una plaça ben comunicada i això garanteix que sempre hi ha molta vida.
El perfil de Núria Gibert i de la seva opció política, la CUP Procés Constituent. Senyora Gibert, vostè amb 31 anys és la segona candidata més jove dels 10 candidats i candidates que es presenten als comicis. En podem fer alguna lectura política pel que fa a l'emergència d'una generació jove a la política institucional?
Segurament en podríem fer alguna lectura. En el meu cas concret no ho sé, jo fa molts anys que estic implicada políticament, però sí que és cert doncs, que les noves generacions... O hi ha una sensació d'esgotament, diguéssim, del que va ser el règim del 78 i les generacions que el van acompanyar, i hi ha una sensació generalitzada, jo penso, de descrèdit d'aquest tipus de democràcia. No?
Li fa por la inexperiència pel que fa a la política institucional?
Fa por, em fa un cert respecte a nivell personal, però per altra banda, nosaltres per la nostra forma de treballar això ho compensem col·lectivament, no? Per tant, molt relativa.
A la candidatura al número 2 hi ha continuïtat d'un regidor que ja aquests últims 4 anys ha estat a dins del consistori. Com valora la feina que ha fet el grup municipal de la CUP aquests últims 4 anys?
Doncs jo penso que hem fet una feina d'aprenentatge, sobretot els primers anys, hem fet una feina d'aprenentatge de la maquinària d'institució, i després una feina molt honesta, en el sentit que no els ha importat, diguéssim, lidiar amb les contradiccions pròpies de la pròpia institució, de la feina que veníem anar fent, i que han fet unes aportacions molt interessants, o sigui, unes aportacions que a més han quedat, algunes, moltes de les ideològiques han quedat fora del tinter, la majoria absoluta doncs és difícil de rebatre, però la majoria, o sigui, hi ha hagut de moltes que jo penso que han sigut molt, molt interessants i molt, molt bones.
Han après coses com a CUP d'aquests 4 anys que des de fora de la institució de l'Ajuntament no haurien pensat?
Sí, hem après moltes coses. Hem après que per molt que facis, si no ho comuniques bé, és com si no ho haguessis fet, això sobretot, i sobretot en una ciutat tan gran com la nostra. Hem après que els ritmes, diguéssim, d'una institució no són els de l'activisme, són molt més ràpids i per tant requereixen d'una certa dedicació exclusiva, això com diguéssim a nivell més intern, i després doncs hem après que potser és una miqueta més opac del que ens pensàvem i fins i tot una mica, funciona una mica menys bé del que ens pensàvem.
durant aquests 4 anys hi ha hagut majoria absoluta de Convergència i Unió. Com valoren l'acció de govern de Convergència i Unió? Quina nota li posarien? En què els aprovarien i en què els suspendrien?
Clar, ja sortim, o sigui, partim de la base que és una majoria absoluta, per tant, nosaltres no tenim... No hi ha possibilitat d'una intervenció, han passat molt el rodet en el que els ha interessat. Jo els suspendria perquè penso que no han prioritzat l'acció social en un moment d'emergència social i no de cap manera els podria aprovar. A nivell d'accions bones que hagin fet, doncs, bueno, han sigut, diguéssim, han escoltat algunes de les propostes que han vingut de la CUP i llavors en aquest sentit, per la part que ens toca, doncs això ho hem d'agrair.
Parlem d'economia, que és una de les qüestions que més preocupen a la ciutadania de Sant Cugat i d'arreu. La CUP Procés Constituent porta al programa la idea que els ajuntaments han de ser una peça activa per a la transformació del sistema neoliberal. Com es fa això des d'un ajuntament com el de Sant Cugat?
Doncs es fa generant el màxim d'alternatives a la lògica de la producció i el treball actual, no? Quan nosaltres parlem de cooperatives no parlem simplement d'experiències d'emprenedoria conjuntes, no? Jo vull ser emprenedor, em busco la vida perquè no tinc feina, doncs m'ajunto amb un altre i ajunto capital, sinó la lògica és que s'apartin una mica d'aquesta... que s'apartin de la lògica neoliberal de treball, bàsicament. Que hi hagi... que les plusvalues es reparteixin, doncs que hi hagi una distribució solidària, que hi hagi una presa democràtica de les decisions i anar creant alternatives en la mesura que sigui possible. Evidentment, en el moment això no es fa... d'un dia per l'altre, i el que nosaltres proposem de moment són mesures d'emergència també, de defensa dels treballadors en el cas que sigui possible, de foment de l'ocupació i d'aquells doncs, que i dels llocs de treball que ja existeixin, millorar les condicions en la mesura del possible també.
Deixi'm centrar-me en una de les propostes del programa que en alguns altres espais, en alguns altres municipis també està sortint. El programa vostès parla, entre moltes altres coses, de crear una moneda social o local. Què vol dir això i per què serviria?
Nosaltres, de fet, en el programa penso que posem estudiar la possibilitat d'una implantació de la implantació de moneda social. Quan ens plantejàvem en l'Assemblea Oberta de Treball, la Socioeconomia, Treball i Comerç, que nosaltres li diem, la manera d'incentivar que el comerç local es quedi i no hi hagi una paulatina substitució de franquícies, una de les possibilitats que sortien era la inserció d'aquesta moneda en què totes les persones que treballin a Sant Cugat poguessin cobrar una part del seu sou en aquesta moneda local social i aquesta part la pogués, diguéssim, gastar en altres... en establiments, en botigues, en comerç local del propi poble, fent que hi hagi un circuit propi que, diguéssim, fomenti aquesta despesa local.
Un altre dels punts en matèria econòmica i de serveis municipals és la municipalització de serveis. Quins, per on començaria en qualsevol cas?
Nosaltres pensem que els que són bàsics pel funcionament de la ciutat i també bueno, alguns de bàsics doncs, per la vida mateixa, nosaltres començaríem per l'aigua. Entenem que, a més, les experiències que hi ha hagut on l'aigua s'ha municipalitzat han sigut molt bones, ha baixat la factura en els usuaris, però és que a més hi ha hagut un control molt més responsable, etc. S'ha millorat el manteniment de les instal·lacions, però sovint les empreses doncs, ho deixen estar. L'aigua, l'enllumenat era una possible diguéssim, opció, i nosaltres les zones blaves que l'havíem proposat doncs, fa 2 anys, que ara ja estan municipalitzades, doncs, també s'ha demostrat que és factible, no? És factible i és rendible.
Vostès poden garantir-li a la ciutadania que la municipalització sempre redunda en una millora de la qualitat del servei i també en una reducció dels costos per les finances municipals?
Segurament no en tots els casos, el que sí que s'hauria d'estudiar cas per cas, però sí que redunda en la millora de les condicions laborals per una banda i redunda en el control democràtic. Per tant, diguéssim que té dues conseqüències directes que són a nivell global, positives en general per al conjunt de la ciutadania.
En aquest àmbit hi ha un servei que sí que està municipalitzat de gestió per part de l'Ajuntament, que són les escoles Bressol. Vostès mateixos insisteixen en que el preu per l'usuari, per la ciutadania de les escoles Bressol públiques és excessiu i en molts casos s'equipara pràcticament a l'oferta privada. Com es resoldria aquest atzucac?
Es resol doncs, fent-li més inversió des de l'Ajuntament mateix, des de la pròpia administració. És cert que són costoses, que és cert que doncs, és un gasto important, però nosaltres ho entenem com una prioritat. És la cura dels infants de la ciutat, per tant no és una qüestió baladí, no, que diuen en castellà, ni una qüestió secundària, sinó és de primer ordre. Els preus dels que estan ara són gairebé més de la meitat del salari mínim interprofessional, el que suposa doncs, que segurament hi haurà famílies o parelles és igual, o unitats monoparentals que no els sortirà gaire bé a compte ni treballar, o que hauran de fer tirar la xarxa i que siguin els avis o les àvies o les tiets i les tietes un altre cop els que es facin cura d'aquests infants. Nosaltres pensem que és una necessitat bàsica del municipi, per tant ha de ser prioritària.
Parlem d'ocupació, parlem d'atur, la taxa de 104 està al voltant del 8% actualment, és una taxa relativament baixa si la comparem amb l'entorn, però segueix sent important perquè afecta a unes 3.800 persones que busquen feina i no la troben aquí al municipi. Quines propostes tenen en aquesta matèria?
Nosaltres enfoquem l'atur i la precarietat, no? Perquè entenem que són dues cares de la mateixa moneda, de aquesta crisi sistèmica, per tant creiem que s'han d'enfocar les dues a la vegada. La precarietat entesa com a treballadors doncs, que són pobres i que amb la seva feina no arriben a final de mes, com deia l'Observatori Sociològic, o que no poden garantir els seus serveis mínims. Les propostes d'ocupabilitat, una de les propostes i la que nosaltres defensarem, és un viver municipal de cooperatives. Un viver no d'acord amb l'última llei de cooperatives, sinó en tornar a la gènesi, l'origen del que són les cooperatives i el treball cooperatiu.
Les cooperatives, però, donen lloc de feina a relativament poques persones. Amb això s'aixugaria el problema que tenim plantejat?
No s'aixugaria, és cert, o bueno, no ho sabem, caldria veure-ho, però sí que incentivaria la creació de treball i l'autoorganització per la creació de les necessitats, no? el que es diu autoocupació, i almenys donaria moltes més eines a persones que són de llarga aturada, que no els donen feina enlloc i que per les condicions que tinguin doncs, no aconsegueixen reinsertar-se en el mercat laboral, que de la seva necessitat en facin una possibilitat.
Des del seu punt de vista, l'Ajuntament ha de generar condicions perquè s'implantin aquí grans multinacionals?
És un tema controvertit. Nosaltres entenem que les multinacionals que ja estan implantades, almenys doncs, hi ha d'haver-hi una observació, diguéssim, amatent dels drets dels treballadors, en el cas dels ERO de Hewlett Packard o de més. En el cas de la implantació de multinacionals s'hauria d'avaluar, penso que cada cas.
Mm-hmm. Parlem de comerç, perquè és un dels temes que també preocupen a Sant Cugat. El comerç tradicional o el comerç de proximitat ho té molt difícil per seguir arrelat a Sant Cugat, al centre i en general al municipi. Quines propostes tindrien per salvar el que queda o tornar a dinamitzar el moviment comercial autòcton?
Nosaltres serem molt pesats, però perquè entenem que és transversal en totes les problemàtiques. O sigui, el preu del metre quadrat és la conseqüència d'aquest model de ciutat, ens fa doncs, que anem trobant-nos diferents símptomes a mesura que passa el temps. Ara ens trobem que gairebé només hi ha franquícies, en depèn de quins carrers, i que tanquen en 6 mesos perquè és absolutament inassumible. Està tan enfilada la bombolla de preus doncs, que és difícil. Per nosaltres, intercedir en la mesura que sigui possible per baixar els preus del metre quadrat i després, doncs, posant els objectes de la problemàtica, posant-los al capdavant de la solució, fer una taula de comerç i buscant possibles propostes. Una podria passar per l'economia, la moneda local i social, o altres diferents propostes d'incentiu del comerç local.
Parlem també de les finances del propi Ajuntament. La CUP aquests últims 4 anys ha explicat que les finances són bones, l'endeutament és baix, el ràtio de pagament a proveïdors és menor de 30 dies... Sí. L'Ajuntament es podria endeutar una mica més, és a dir, revertir el camí a la baixa i tornar a pujar una mica l'endeutament per guanyar capacitat?
És una de les nostres propostes. Si està, crec que són 10 punts per sota la mitjana, jo penso que un Ajuntament no ha de tenir por en pujar una miqueta aquest un punt d'endeutament, és gairebé 1 milió d'euros, és a dir, estem parlant de moltes possibilitats, hi ha moltes possibilitats d'inversió social. Ens agrada que no estigui endeutat, ens agrada que tingui liquidesa i ens agrada que paguin baix, però pensem que no és tan dramàtic que les pròpies administracions vagin jugant amb el marge de deute quan parlem d'exclusió social, no? Sobretot quan parlem d'això, o sigui, posant-ho com al capdamunt de la piràmide.
Agafi el bolígraf vermell, els fulls d'Excel dels pressupostos, què elimina de la despesa actual de l'Ajuntament i on podria més euros?
Eliminaria totes les despeses que són filles directes del model de ciutat i que tenen a veure, diguéssim, amb una gestió d'imatge, un 10% del pressupost, aigua per regar gespa a tot arreu, etcètera, i després segurament també, no segurament no, com a proposta, eliminaríem la doble estructura gerencial política. Nosaltres entenem que hi ha uns responsables polítics que tenen unes feines assignades i aquesta doble estructura gerencial que no s'ha assignat i que no s'ha votat i que a més tenen uns sous molt elevats repercuteix molt, bueno, és una despesa bastant grossa de la pròpia administració.
Parlem també de la fiscalitat, un altre dels temes que interessa la ciutadania, els impostos, el principal impost de recaptació municipal és l'IBI, l'impost de béns immobles. En matèria d'IBI, què proposen?
Nosaltres proposem i a partir d'aquesta premissa ho apliquem a tot, que tot sigui en funció de la pròpia renda, és a dir, que tot sigui, que tingui una adequació amb els diners que entren a les cases, no? O sigui, qui té més que pagui més i qui tingui menys que pagui menys. Per descomptat, l'IBI és un impost imprescindible pel funcionament de la ciutat, és el que li dona, diguéssim, la liquidesa immediata. Nosaltres no proposem de baixar-lo a priori, no volem aprimar aquest impost, però sí que volem que sigui equitatiu i que sigui just i que tingui guardi una relació de proporcionalitat.
Li falten, però, eines legals o jurídiques a un ajuntament, al de Sant Cugat o a qualsevol altre, per realment fer una fiscalitat progressiva?
Això ens han dit, això ens deien quan nosaltres ho proposàvem, i realment la tendència és a perdre competències a nivell municipal. De totes maneres, doncs, això es podria instaurar amb un carnet de renda, i en ciutats que ho fan no és tan problemàtic. Quan un té un objectiu, troba els mitjans més que les excuses.
I els hi fa por la picaresca, per dir-ho així, si realment es generalitza un sistema de progressivitat o de tarifació social, perquè això en algun lloc s'ha produït?
Clar, la picaresca, doncs mira, la veritat és que no hi havia pensat ara que m'ho preguntes, però entenc que la picaresca és un percentatge que sempre hi ha d'haver, s'ha de posar mecanismes per minimitzar-la al màxim, però segurament també n'hi ha amb el pagament d'impostos ara, o amb els metres quadrats declarats, o amb les quan qui fa obres i llicències d'obres. Picaresca, entenc que sempre n'hi ha un percentatge i s'ha de tendir, doncs, evidentment, a eliminar-la.
Parlant de temes relacionats amb els serveis a les persones, la seva candidatura, la CUP Procés Constituent, aposta per millorar la cohesió social, i el programa diuen que volen superar l'esquema assistencialista. Què volen dir exactament?
Això és molt senzill, vol dir, i en realitat és una línia en tot el nostre programa, és posar les persones que haurien de ser usuàries d'aquest servei o que pateixen la problemàtica a la qual nosaltres hi estem reflexionant comunament al centre del debat. És a dir, no només dir des de serveis socials aquest col·lectiu que està en risc d'exclusió necessita aquesta intervenció, sinó intentar empoderar el col·lectiu o donar-li eines, perquè evidentment no, empoderar-se només ho podrà fer ell, perquè sigui ell qui determini les seves necessitats. Gent gran, gent jove, persones d'origen estranger, Sant Cugat d'origen estranger, dones, etcètera, etcètera.
Ha fet prou l'Ajuntament en aquests últims anys d'esclat intens de la crisi econòmica per atendre els casos d'emergència social?
Pensem que no. Nosaltres pensem que no ha fet prou, perquè per nosaltres és una prioritat absoluta. O sigui, no pot ser que es deixi al marge aquest 10% que segueixen acudint a serveis socials, que no es prioritzi el fet que hi hagi gent que pateix pobresa energètica o que algun dels serveis subministres bàsics, per exemple, no es pot pagar, o quan hi ha hagut desnonaments, l'Ajuntament, doncs, una miqueta ha girat la cara, això no ens encaixa amb el model de ciutat. Nosaltres pensem que rotundament no.
Aquest 10% de gent que és usuària de serveis socials municipals, i que és una xifra que, si bé que no augmenta, sí que tendeix a cronificar-se, com es podria actuar perquè aquest col·lectiu, aquesta bossa de gent, deixi de ser usuària de serveis socials i aquesta sigui una situació només conjuntural?
Clar, això passa per una banda, doncs, diguéssim, per rebaixar el que pot rebaixar l'Ajuntament, que és l'accés als preus públics, que els preus estiguin equiparats, com dèiem abans, a la renda, per tant, que tot sigui, que sigui realment universal, intentar incidir en el preu de l'habitatge, això deixaria d'empobrir i crear ocupació en la mesura del possible. Nosaltres per això entenem que aquesta xifra del 10%, segurament, bueno, sempre amaguen un percentatge, diguéssim, de persones que o no s'atreveixen, els hi fa vergonya, o no coneixen el servei, etcètera, etcètera. O sigui que segurament és una miqueta més.
Quines propostes tenen específicament per a l'atenció a la gent gran?
Per a l'atenció a la gent gran, una de les propostes, mira, en la línia que et deia abans, doncs és que es fes una taula de la gent gran i que fos aquesta pròpia taula la que pogués crear un full de ruta de direcció de les seves pròpies necessitats. Nosaltres pensem que hi ha d'haver-hi un altre centre de dia públic, ara no és el cas, però sí que hi ha hagut moltes llistes d'espera i creiem que no ha de ser així, i es fa un bon seguiment des de serveis socials, tot el que és el servei aquest de seguiment de casa a casa, o sigui, també s'ha de reconèixer les coses que es fan bé, creiem que estan atesos les persones que necessiten, però entenem, doncs, que se'ls ha d'empoderar i els han de marcar les seves pròpies necessitats.
A Sant Cugat hi ha una residència de gent gran, això és una competència de la Generalitat, hi ha una reclamació de fa molts anys de la segona residència pública, i de moment el que fa l'Ajuntament, mentre no arriba aquesta segona residència, és concertar places a equipaments privats. Els agrada aquest model?
Nosaltres, tot el que sigui la doble xarxa de concertació, no hi podem estar d'acord. Entenem que els organismes han de ser públics en la mesura del possible, pel control democràtic, però també pel control dels propis serveis que es donen. O sigui, això passa amb geriatria, però passa també amb les escoles públiques, etc. En principi no.
Parlem d'infància. Sant Cugat, una de les ciutats amb més natalitat i amb un perfil sociodemogràfic més jove. Quines propostes tenen en matèria d'atenció a la infància?
Doncs amb atenció a la infància tenim tenim un punt d'educació que consisteix doncs, en integrar una sola zona escolar, en millorar el transport, en fer accessible universal una altra vegada tots els elements extraescolars possibles. Tenim moltíssimes propostes, no sé si anar-les desgranant. No?
Sí, després parlem una miqueta específicament d'educació. Parlem però també de joventut, una altra de les prioritats en l'àmbit de serveis a les persones, perquè Sant Cugat té aquesta piràmide molt de població infantil que de seguida serà jove i de fet això tensionarà segurament alguns dels recursos municipals. En terreny de joventut, què falta del que pugui prestar un ajuntament? Perquè, esclar, després hi ha ofertes d'altres àmbits.
Falta que se'ls escolti, perquè tenen demandes des de fa molts anys i demandes històriques, això per descomptat. Falta que se'ls reconegui com un interlocutor vàlid. Els hi falta oci. És lamentable que els joves de Sant Cugat hagin de marxar a altres pobles i cada nit, i a més amb el risc que això genera doncs, el sortir de nit, etc. Els hi falten espais de relació propis, autogestionats, o sigui, els joves com a subjectes, diguéssim, quan ets adult per primera vegada, diguéssim, està bé que tinguin els seus propis espais de relació, i els hi falta oferta d'oci alternatiu, clarament.
Mm-hmm. Però això ho ha de fer l'Ajuntament?
Per què no? Perquè no ho pot fer l'Ajuntament. Nosaltres proposem que això ho faci l'Ajuntament, que vetlli, diguéssim, pel benestar. Com tu deies, és un segment molt important, com ha de vetllar perquè aquests joves tinguin una possibilitat o tinguin la primera oportunitat d'accés a tenir un habitatge propi, doncs també que tinguin un oci a la ciutat i que no hagin de marxar, és una de les ofertes doncs, que pot generar una ciutat. Mm-hmm. Sí.
Vostès construirien la sala de concerts pública?
Sí, és una demanda, però és que a més, no perquè nosaltres ho vulguem fer, sinó perquè nosaltres simplement escoltem la demanda històrica que hi ha moltíssims grups de música a Sant Cugat, no existeix aquest equipament i és clarament necessari. No?
Mm-hmm. Com ha de ser, amb la bossa àmplia i diversa i plural d'entitats i col·lectius de Sant Cugat, com ha de ser la relació de l'Ajuntament en la línia d'aquest principi general que vostè anunciava de no incórrer en actituds assistencialistes?
Sí, doncs nosaltres, clar, d'entitats n'hi ha de molt tipus, n'hi ha des de les que treballen, diguéssim, l'àmbit més sociosanitari i assistencial, fins a les que són culturals, a les polítiques, etc. Nosaltres pensem que des d'una relació honesta, des d'un seguiment rigorós i plural i perseguint objectius comuns, les entitats fan una feina molt important de cohesió social i de generació de cultura i per tant se'ls ha de reconèixer. Amb dotació monetària, sí, per una banda, però no només. O sigui, nosaltres superar una miqueta la tradició més clientelar de vinga, subvenció i prou, i intentar generar totes les estructures que necessiten les entitats perquè puguin fer la seva feina de manera, diguéssim, natural i normal. No? O sigui, els equipaments, on, no sé, una borsa de material, etcètera, etcètera, que facin la seva vida més fàcil.
Mm-hmm. Parlem d'educació, abans ho esmentàvem breument. El gruix de les competències aquí són de la Generalitat, però l'Ajuntament té una important acció també en aquesta matèria. I vostè parlava abans de la zonificació escolar. Uh-huh. Des de que es va canviar el sistema, veníem d'un sistema amb 7 petites zones on es prioritzava la proximitat, i ara hem passat a un sistema que de moment té 2 zones. Aquest sistema provoca algunes queixes, perquè la proximitat ja no és el criteri principal a l'hora d'assignar places públiques. Quin seria el seu dibuix en aquest àmbit?
Doncs miri, aquesta pròpia qüestió genera debat dins el si tant de la CUP del procés constituent. Nosaltres el que fem és ser molt amatents al que proposen les pròpies AMPAs i el nostre dibuix és que els infants tinguin les màximes facilitats d'accés a les escoles. O sigui, perquè si la proximitat deixa de ser un criteri o almenys no deixa de ser el principal, nosaltres el que estem segurs és que hi ha d'haver un transport públic que garanteixi que aquesta distribució i la no formació, diguéssim, de guetos, no, que en diuen, i aquesta distribució de diferents tipologies d'infants per tota la ciutat es faci efectiva.
Cal diversificar i pluralitzar l'oferta actual de la xarxa pública, per exemple, amb una escola pública de pedagogia viva, que és una de les reclamacions d'un sector de la comunitat educativa.
Sí, nosaltres ho trobem molt interessant. Pensem que dins de la xarxa pública hi poden cabre diferents projectes educatius. La pedagogia viva proposa coses, diguéssim, que no és que les hagin inventat ells, no? Que, són, que existeixen de fa molt temps, proposa coses que nosaltres pensem que són molt compatibles amb la reivindicació d'una escola pública, com són que baixin les ràtios, que l'infant sigui doncs, subjecte del seu propi aprenentatge, etc. Que pensem que són molt interessants i per què no doncs, hi hagi un experiment o una escola properament doncs, que faci aquest tipus de pedagogia.
Equipaments municipals en l'àmbit cultural. L'oferta municipal ara pivota bàsicament sobre el teatre auditori, xarxa de centres culturals polivalents, que és una xarxa descentralitzada que acosta a les propostes als districtes també, i properament s'incorporarà també a aquesta xarxa pública al Teatre de la Unió. Com valoren l'oferta actual i què més caldria fer?
Nosaltres la valorem, nosaltres, bueno, sabeu que el model de teatre auditori no és el model que nosaltres, diguéssim, reivindiquem, és un model que ja té molta despesa i té una programació, diguéssim, molt concreta, té una programació molt semblant a la que es fan els millors teatres de Barcelona i per tant no ha donat resposta fins ara o no dona resposta a una demanda que hi ha de consum cultural o de consum cultural a Sant Cugat. Nosaltres entenem que les sales, la famosa sala B, hauria d'estar en funcionament, les sales d'arts escèniques han de ser d'un format més petit i s'ha de poder programar. Sant Cugat no és només ric en consum cultural, sinó també en producció cultural. Llavors que hi hagi aquesta espècie de simbiosi, per això proposem que hi hagin equipaments en tots els districtes de format mig, sales de concert, sales escèniques on els mateixos veïns, una mateixa comunitat artística, cultural, pugui ser doncs, la que generi les sinergies necessàries.
Patrimoni i difusió de la cultura. Estan satisfets amb l'actual orientació dels museus de Sant Cugat? Recordem que ara hi ha diverses seus, la seu del claustre del monestir, la seu del CD cooperatiu, la seu de la Casa Aymat.
Doncs sí, es fa molt bona tasca, es fa una tasca de difusió del patrimoni de la cultura i de la història de Sant Cugat molt interessant. Pensem que es potser falta posar més èmfasi en episodis més en la Guerra Civil, però sí que es van fent pinzellades. La postguerra, la dictadura, etc, però bueno, és una cosa que anirà arribant, nosaltres pensem que s'ha fet molt bona feina.
Hi ha un dels temes també que queda habitualment pendent en l'àmbit de la cultura i la conservació del patrimoni, que és el monestir de Sant Cugat i com resoldre l'atzucac que representa una gestió compartida entre el bisbat, la Generalitat i l'Ajuntament. Què proposarien vostès per aconseguir que realment la conservació del monestir estigués garantida i la seva projecció, sobretot?
Doncs partint una miqueta del concepte que nosaltres entenem que el patrimoni no pot estar en una urna de cristal, sinó que ha de ser propietat dels propis ciutadans, i això hauria de regir els usos que se'n donen. Un organisme mixt potser seria una bona solució. D'altres maneres, el monestir no sempre ha sigut, propietat de la pròpia església, vull dir que els usos i les propietats poden anar canviant en funció de les necessitats. Nosaltres som partidaris de que hi hagi una democratització d'aquesta planificació entorn dels usos del monestir i de la seva protecció.
Parlem de la participació ciutadana, és un tema que està molt present a la majoria de programes electorals d'aquests comicis. Comencem per la part econòmica. Calen pressupostos participatius i fins a on podria participar la ciutadania en la definició d'aquests pressupostos?
Doncs en la mesura del possible, al màxim. Pensem que és evident, sempre hi han d'haver-hi criteris més de rigor científics, etc. Però per què no la ciutadania pot decidir les partides bàsiques? La ciutadania sapigués què ens gastem en neteja o què ens gastem en territori o què ens gastem en doble estructura gerencial, potser podria decidir revertir-ho. Nosaltres no ens fa massa por preguntar aquestes coses perquè pensem que el sentit comú s'acaba imposant. De totes maneres, la gestió dels pressupostos participatius és complexa. Un procés participatiu d'aquestes característiques necessita un acompanyament i tota una informació i un seguiment que no es pot fer ni en un ni en dos mesos, o sigui que és un procés llarg. Per això nosaltres em sembla que posem el programa del qual estudiar la manera de començar a fer pressupostos participatius, és a dir, encarar-nos cap a aquest tipus de decisió.
Hi hauria d'haver fòrums ciutadans sectorials que tinguin capacitat de decisió vinculant sobre algunes polítiques?
Sí, sempre la qüestió sempre és aquesta de la vinculació, no? Nosaltres, en la mesura del possible, sí, vinculants per suposat. Ara, que sigui representatiu, llavors, és a dir, que ens assegurem que aquests fòrums hi vagi la majoria de gent possible, qui no hi vagi, de totes maneres, estigui assabentat, que no hi vulgui participar, doncs que no hi vulgui participar.
Actualment existeixen els consells de barri, consells de districte abans, consells de barri ara, la ciutadania, si vol, pot estar informada i pot assistir a aquests consells, però l'assistència és molt minsa i aquests consells sí que tenen també una partida per prioritzar i es decideix en el propi consell, però sembla que en el que sí que hi ha consens és que aquest model no funciona.
No funciona. No funciona per diverses raons, perquè és que ahir just estàvem a la Floresta i en parlàvem, no? O sigui, els consells de barri s'han bueno, s'ha constituït en una adhesió de comptes polítics, això és que funcionen, i després una retaïla de ciutadans dient la seva problemàtica concreta, no un afrontament de les problemàtiques en comú. No són vinculants, és molt difícil que la gent vagi una... vagi a un consell de barri a sentir doncs, totes les demandes que tenen els ciutadans o que expliquen des del regidor de torn. Si no és vinculant al que ja es decideix, no té interès. Però és que nosaltres mateixos no hi aniríem, tampoc. O sigui, s'ha de dotar d'interès, s'ha de donar la informació necessària. Nosaltres els reformularíem completament. I pel que dius de les partides econòmiques, creiem que és molt minsa aquesta partida de lliure disposició i que clarament hauria d'augmentar. I això també faria augmentar l'interès, segurament.
Parlem d'un dels capítols que s'endú més tros de pastís del pressupost municipal, la qualitat urbana, el manteniment de la ciutat. Vostès en algunes entrevistes i debats han dit que no cal que la ciutat estigui tan neta.
És que cal que estigui tan neta quan tenim gent que no? Quan ens falten vivenda de protecció oficial, quan tenim les escoles bressols que són molt cares, quan tenim nanos que no poden fer activitats extraescolars. Bueno, és una qüestió de prioritats. En política sempre tot és una qüestió de prioritats, on poses tu la peça de dalt de tot i on poses la que potser està una miqueta més avall. No volem que Sant Cugat estigui brut, evidentment, no ho volem, però pensem que la pressuposta, diguéssim, el pressupost que s'endú és una mica demencial.
Pel que fa a urbanització, a manteniment, vostè signaria l'afirmació que els districtes Mirassol, La Floresta, Les Planes són barris de segona?
Clar, tocaria que sí, crec que hi ha un greuge comparatiu, clarament, amb el centre de Sant Cugat o almenys amb altres barris. Tenen mancances històriques de transport, d'adequació de voreres, de rampes, d'escales, que no s'entén com de clavegueram, fins i tot d'asfaltament. No s'entén com han estat tants anys, tan discriminats.
Ja que parlem de la centralització, Sant Cugat té aquesta singularitat de l'EMD de Valldoreix. Des de la CUP Procés Constituent estan satisfets amb l'actual fórmula d'una entitat municipal descentralitzada o apostarien per altres opcions, que podrien ser un municipi independent, un districte equivalent a Mirassol o Les Planes?
Nosaltres aquest debat l'hem tingut, l'hem tenint com recurrentment, en funció també de gent, quan entra gent de Valldoreix, etcètera. És un debat que és molt interessant i nosaltres el que pensem que és que el que s'ha de decidir, el qui ha de decidir el nou format administratiu han de ser els valldoreixencs. O sigui, no es pot decidir, diguéssim, des de la pròpia Sant Cugat, sinó que els valldoreixencs han de decidir el format. La EMD, les entitats municipals, són un format molt concret que es dona especialment en zones que estan molt aïllades geogràficament i segurament en el context que avui tenim s'hauria de revisar o almenys per comparació amb la resta de barris, etc, de districtes.
Parlem ràpidament, perquè estem esgotant el temps, d'habitatge públic. Promusa, quina hauria de ser l'actuació de Promusa? És un organisme que s'ha anat reformulant, que té problemes de finançament també, per manca de finançament per part d'altres administracions.
Nosaltres pensem que el paper de Promusa és cabdal, té un paper prioritari, ha de construir habitatge, ha de buscar noves fórmules per solucionar el drama habitacional, com són la cessió d'ús, ha de ser pionera en la búsqueda de fórmules que resolguin el tema d'habitatge. Nosaltres pensem que no ha de fer més habitatge de venda, perquè no és normal que es faci cessió de sòl públic, o sigui, sobretot quan és protegit, ha de tenir un caràcter temporal i ha de rotar i ha de donar servei al màxim de persones. I dins dels preus diguéssim de la pròpia Promusa nosaltres voldríem que baixessin perquè pensem que no estan adequats a la mitjana requerible.
Encara amb la recta final d'aquesta entrevista li vull fer algunes preguntes molt curtes i molt concretes. Quants diners s'ha gastat la CUP en aquesta campanya electoral o per haver gastar-se?
Tenim un pressupost tancat, encara, o sigui, teníem un pressupost encara sobre uns 9.000, crec que no vaig errar, sobre uns 9.000 euros.
Em pot dir si tots els membres de la llista són de Sant Cugat, viuen a Sant Cugat, vaja?
Tots, menys una persona que ha marxat a Barcelona.
I per tancar, un pronòstic, quants regidors espera treure amb la seva candidatura?
Molts.
Molts quants són? Ara en tenen dos...
Nosaltres esperem...
Que seria un bon resultat per vostès.
Seria un bon resultat treure, doblar els resultats actuals, treure'n 4.
De 2 a 4.
Seria un molt bon resultat.
I en alguna combinació es veuen al govern?
Per què no? Per què no? Parlant de programa i de... Per què no? Nosaltres, la nostra aspiració és governar. El que passa que n'haurem de parlar després dels comicis amb la força que hi arribem i amb les possibilitats de governabilitat que hi hagi.
Si alguna formació obté més vots i els demana de parlar per governar, vostès tenen alguna línia vermella? Amb algú no parlarien?
no parlaríem amb les persones que no prioritzin la justícia social i que no siguin sobiranistes i que, és a dir, tenim línies vermelles ideològiques clarament, sí, clarament. No les traspassarem, només podríem asseure'ns a parlar amb projectes transformadors i amb un model de ciutat alternatiu que vulgui ser cohesionador. Més enllà d'això, bueno, seria massa surrealista.
Núria Gibert, cap de llista de la CUP Procés Constituent, gràcies per venir avui aquí a cugat.cat a explicar-nos les propostes del seu programa.
Molt bé, a vosaltres.
Fins aquí aquesta primera entrevista del cicle d'entrevistes als caps de llista de les 5 formacions que fa 4 anys van obtenir representació municipal. Demà serà el torn de la cap de llista d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Roser Casamitjana. Gràcies, bon dia.